Parla del Servei Català de Trànsit i ara en aquesta nova responsabilitat també li desitgem molta sort, que vagi tot molt bé. Fins una altra, bon dia.
Moltes gràcies i a disposar.
Adéu-siau. Són les 9, comencem ara la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga, la Sara Cruz i la resta de l'equip. Fins ara.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passa un minut de les 9 del matí i us parla aquesta hora de nou Mercè Raga i Sara Cruz, que avui està d'aniversari, Sara.
Ai, sí, mira que bé, eh?
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
La Carme, i escoltem a la Carme. Carme, molt bon dia. Com estàs?
M'avanço, no puc.
És que no ens podem estar,
no,
eh?
No.
Vinga, va.
Però després m'has de tornar a felicitar.
Ui,
la teva secció.
Imagina't.
Hi haurà sorpreses.
I tant.
Ah, sorpresa,
sí?
Sorpresa,
sorpresa.
Hi haurà alguna sorpresa avui a la segona hora del primer cafè.
Ai, va.
Bé, continuem en directe. Ja a la segona hora tindrem el periodista Ramon Castelló a les històries de l'esport. També avui us volem presentar un llibre que ens fa molta il·lusió, perquè l'ha escrit la nostra companya, l'escriptora Carla Gràcia. 7 dies de Gràcia, una novel·la històrica increïble. I ja en la recta final del programa tindrem un dia més la secció de la cuina de la Toto amb la Carme Morales, tot això i més a la segona hora del primer cafè. Però abans, Sara, ens posem al dia amb els titulars més importants d'aquesta hora.
Els suïssos han decidit en referèndum tornar a limitar l'entrada de ciutadans de països de la Unió Europea al seu mercat laboral. Ho faran a través de l'establiment de quotes anuals que haurien d'aplicar d'aquí a 3 anys. La gran majoria de cantons han votat sí a la iniciativa anomenada Contra la immigració massiva, que ha estat acceptada per un 50,3% dels vots. Europa, mentrestant, ja ha alertat que reconsiderarà les seves relacions amb Suïssa després d'aquest referèndum. Nou intent per trobar una sortida a la guerra de Síria. Aquest dilluns, avui, comença a Ginebra la segona ronda de les converses de pau entre les delegacions del govern i de l'oposició de Síria amb la mediació internacional. Serà només 10 dies després que va acabar sense acords substancials la primera fase. L'únic acord d'aquella primera fase es va fer efectiu aquest diumenge. Ahir va ser l'evacuació de prop de 700 civils de la ciutat de Homs. Tot i això, aquesta treva que s'havia pactat es va trencar i va haver diferents atacs que van deixar alguns morts i diversos ferits. Vivir es fácil con los ojos cerrados ha estat la gran guanyadora dels Goya celebrats ahir a la nit. S'han dut els premis a millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista, millor actriu revelació, millor guió original i millor música original. És a dir, per tant, 6 dels 7 premis a què optava. L'altra gran triomfadora de la nit està Les Brujas de Zugarramurdi, que ha guanyat 8 estatuetes. Nora Navas, Eduard Fernández, Berto Romero i Neus Ballús, els 4 catalans que optaven en categories importants, s'han quedat sense premi. I en esports, el Barça ha recuperat el liderat de la Lliga amb una victòria més efectiva que convincent contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, per un gol a 4. Torna, per tant, a ser líder de la Lliga. En bàsquet, el Barça ha aconseguit abaixar el ritme del Madrid, però no ha estat suficient per derrotar-lo en final de la Copa del Rei. Per només un punt han quedat 76-77.
Què ha passat? No sé. Carme Planàs.
Bon dia. Jo sé una por. Anava a començar dient una frase, però xip, l'han tallat.
S'ha tallat la
avui
connexió.
Avui és un gran dia per tots, eh? Escolta. Avui és l'aniversari de la nostra Sara, eh? O sigui que per molts anys. A veure,
moltes gràcies.
Fer un experiment, després no te n'enriguis, eh? Però jo la voluntat la poso. Under manga an. Mira, escolta. Ho has entès o no? Maria, això la culpa la té la Mercè, eh? M'ha fet un... Sí. Bueno, pues mira...
Serà Undermangar.
Sí, és en suec.
Què vol dir això?
Moltes felicitats per molts anys.
Guapa, sé, moltes tant viatges gràcies. A Suècia, tants viatges a Suècia i nosaltres aquí esforçant-se per dir-t'ho, eh?
Jo sé que felicitats a seques és gratis.
Vale.
Home, això s'agrada.
És gratis.
Això no s'agrada.
És fàcil.
Intentarem...
Moltes gràcies,
home,
eh?
Home, sisplau, avui és un gran dia, eh? Sí.
Sí. Intentarem a veure si algú li pot dir en directe.
Exacte, oi tant.
I algú que parli millor aquest idioma. Però
veure,
bé, queda molt de programa.
Que encara en queda, encara en queda. Encara que sigui fora del dia de l'aniversari, eh?
Exacte. Que perquè, clar, és que jo l'altre dia no ho sabia, això de l'octava, eh?
Clar, sempre.
Sempre, eh?
Sempre,
i amb 8 dies després sí, per poder felicitar.
Sí, sempre, tot el
Sant Dia.
I aniversaris no. Tenen octava. O sigui,
bueno,
a banda de la Sara, doncs, bueno, també avui és Santa Elisenda, que no és més que una variant de l'Elisabet o Isabel. Llavors també fan el seu cumpleanys. Mira, unes molt conegudes, Pilar i Aurora Bayona, la Pili i la Mili, o sigui que ja ho veus.
Mira, les bessones.
Oi tant, sí, aquestes. I tenim unes felicitacions també directes que volen felicitar de part dels seus avis a la Eli de Sants de part dels seus avis i a la Mili en el dia del seu aniversari de part de la seva esposa. Doncs bueno, mira quanta gent fa l'aniversari, no penses que només tu, Sani.
Mira, i jo també tinc una persona que també fa anys avui, la Dolors, una abraçada molt forta.
Pues vinga,
la Dolors Galvany.
Molt bé. Felicitades queden.
Felicitades queden, però la Sara em de dir 21.
Molt bé.
Sí,
21.
I 10 més, eh? 10
aquí,
més.
Aquí la Sara no ha dit res, eh? Vull
dir, jo 31, tampoc. Mireu, dic així de...
Va, molt bé, bueno, Sara, això sí que es mereix un aplaudiment, que la Sara Cru hagi dit la seva edat,
sí,
eh?
Sí, ja ha passat la barrera dels 30, ja m'és igual.
Però està molt ben portat, sembla que faci 21,
eh? I tant.
Gràcies. Escolta, i em comenta el David que ahir va ser l'aniversari del Paquirrin.
Ai, sí.
Quants anys va fer el Paquirrin? 30.
Sí, per favor. Ens portem un any.
Un any, qui ho diria?
Sí.
Un any i un dia.
Qui ho diria?
Un any i un dia.
Has vist? Per cert, que els meus companys, quan he arribat a la redacció, he de dir que els pocs que som de bona hora del matí, de primera hora del matí, amb el nostre company Ignasi Miranda...
Per cert, sí, on està l'Ignasi Miranda?
Tocant l'acordió. M'ha tocat a l'aniversari feliç i la Mercè i el David m'han encantat, eh? Per tant, això és un regal.
Tenim aquí.
I tant.
Estupendo.
Sí. Bueno, mira, i un gol del Barça del Messi, mira veus que l'estem veient.
El va dedicar, segur.
Sara, de part de tot l'equip del primer cafè,
sí.
És un orgull. Què vol dir això, Xavi?
Gràcies, Tilde.
Ah, això, és en suec.
Gratis, diu gratis,
ara.
Ho heu sentit?
Ah, sí, gratis. Mira, doncs el senyor Google
Xavi,
em sembla que
sisplau,
no ens ho ha xivat bé avui, Carme,
no.
La traducció.
Que consti que ens hem esforçat per això fer-ho, eh?
Jo això ho agraeixo més que tot plegat.
Molt doncs bé. Moltíssimes gràcies i moltes
molt
felicitats,
moltes
Sara.
Gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres,
vosaltres.
Per formar part d'aquest equip. Gràcies, Carme, que vagi bé. No et quedes a la tertúlia esportiva amb el Ramon? Sí? Vinga, va. Doncs nosaltres ara marxem a publicitat breument, però tot seguit arriba el Ramon Castelló amb les històries de l'esport.
Sé que volverán mis dos piernas a temblar. Mis dos piernas temblarán por Sara.
Ràdio Estel.
La crisi ens empès cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Terra Santa espera el Papa. No et quedis enrere. Informa de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
El 8 de març, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el violinista Rodion Zamuroev i l'orquestra Russian Musical Ensemble Victoria. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i Santa Maria del Mar. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina pel segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 llaunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Ara mateix passant 11 minuts de les 9 del matí. Molt bon dia, Ramon Castelló.
Bon dia.
Avui a Històries de l'Esport explicarem una de les tragèdies més recordades que s'han viscut a un camp de futbol europeu. Estem parlant de la final de la Copa d'Europa de Heysel, a Bèlgica, l'any 1985, amb un balanç de 39 morts i més de 600 ferits, Ramon.
Sí, jo demano als oients, els més joves sobretot, perquè doncs, hi ha tota una generació que sí que ho va veure, perquè doncs, home, era l'equivalent a la Champions, doncs, una final de, com si fos una final de Champions a dia d'avui, amb el que implica una final de Champions, que el partit, abans de començar, hi hagi uns incidents i morin 39 persones a conseqüència dels incidents. I el partit, a més, s'acabi jugant, perquè es va acabar jugant. Va ser molt gros i jo considero que, més o menys, depenent dels llocs, però en el futbol a Europa en general hi ha un abans i un després de Heysel. Havia de ser un gran partit, un 29 de maig de 1985. Arribaven a la final el Liverpool, que era el gran dominador en competicions europees, amb Dalglish com a estrella contra la Juventus de Turí, un equip que llavors liderava Michel Platini.
Mm-hmm.
Un equip que la Juve comptava amb 6 internacionals d'Itàlia, que uns anys abans era la base que havia guanyat el Mundial d'Espanya del 82 per Itàlia. Per tant, un partit que prometia. Però ja des d'un inici la cosa va pintar malament i els enfrontaments entre els hooligans anglesos i els tifosi italians s'havien anat reproduint als carrers de la capital belga, a Brussel·les, durant tot el matí. A la prèvia del partit, entre d'altres, els hooligans havien fet ja nombroses destrosses, havien assaltat una joieria i intimidat sexualment diverses noies.
Però el pitjor, Ramon, passaria just una hora abans de la final, oi?
Sí, intentarem, això com que és ràdio, si no amb un infogràfic ho explicaríem més bé, però intentarem sí. Que la gent ho entengui. Ens hem de situar darrere d'una de les porteries, cadascuna de les porteries té darrere els aficionats més radicals. Doncs bé, a la porteria on hi ha l'afició més radical del Liverpool, té al costat, a la zona del córner, un sector on hi han col·locat italians. I ja seguint, hi ha la tribuna, no? La tribuna que s'omple normalment en aquests casos d'aficionats locals, de gent doncs, que no és ni d'un equip ni d'un altre, perquè facin com una mica de tallafocs entre les aficions. Per tant, ja la distribució està mal feta, perquè hi ha una zona que estan colindant els més radicals del Liverpool amb una part de l'afició italiana. No de les més radicals, perquè la més radical està a l'altra porteria. A més, aquella època, darrere les porteries, les localitats eren de peu, això cal tenir-ho clar. Mm. El Barça, fins a una de les reformes, també era així, darrere dels gols, la gent estava dreta. Primer comencen els insults, després es comencen a llançar objectes, i finalment els hooligans del Liverpool fan una càrrega brutal cap a la zona italiana i aconsegueixen trencar la tanca que separa uns dels altres. Això provoca una reacció de pànic de l'afició italiana, que en aquella zona hi ha més, doncs, com deien, gent més normal, amb famílies que s'espanten quan veuen que els anglesos estan saltant la tanca, i se'n van en desbandada cap a la zona de tribuna. Allà les tanques estan més ben situades i queden directament, comencen a quedar atrapats. En aquell moment, a tot arreu del camp, els italians més radicals de l'altra banda intenten respondre, comencen enfrontaments de totes les grades, s'ha vist que hi ha hagut gent que ha revengut entrades a la zona on hi havia d'haver-hi belgues i, per tant, estan tots barrejats a tot arreu, i aquí, doncs, comença un caos brutal.
Doncs és en aquest moment quan les forces de seguretat belgues, absolutament desbordades, prenen la pitjor decisió possible.
Sí, es preocupen més pels enfrontaments que hi ha a totes les bandes del camp, de gent que ha començat a saltar el camp a barallar-se, i decideixen prendre una decisió que resultarà fatal. Bloquegen totes les sortides cap al camp, és a dir, fan no deixen que la gent intenti escapar cap al terreny de joc, que és la sortida més natural d'aquells italians, que quan veuen que no poden anar cap a tribuna tampoc intenten sortir cap al camp, i allà la policia els barra el pas. És a dir, estan absolutament atrapats. Queden entre els anglesos i les tanques, i bé, a partir d'aquí començarà a morir gent per asfíxia, aixafaments de cranis o per haver-se clavat les tanques a òrgans vitals. El resultat final, com dèiem, demolidor. 32 italians morts, 4 belgues morts, 2 francesos morts i un anglès, i més de 600 ferits. Per acabar-ho de complicar, doncs, la policia es veu absolutament desbordada, les ambulàncies no arriben, el personal de seguretat és insuficient per fer front a la situació.
Estem parlant d'una final de la Copa d'Europa de futbol, per tant, els fets passaven davant les càmeres de tot el món.
Sí, ja a l'època la final de la Copa d'Europa doncs, era un esdeveniment d'interès mundial i moltes eren les televisions que estaven pendents de la final i que es comencen a fer ressò del que passa a les grades. Això és previ, el de les grades, és a dir, no passa mig partit. Però sí que se'n comença a parlar, el senyal el dona la televisió belga i, evidentment, a l'època no hi havia el desplegament de càmeres que hi ha a dia d'avui. Per tant, la gent des de casa el que veu és que està passant alguna cosa, però no s'és conscient en un primer moment del grau on s'estava arribant. Si us sembla, podem ara escoltar, es va fer un documental en què recordava la història fa un temps de Televisió Espanyola, i allà hi havia Jesús Álvarez, que sentirem primer com donava la notícia i després ell mateix fa poc temps explicant com ho recorda.
Jesús Álvarez, buenas noches.
Hola. Jesús Álvarez contaba al día siguiente en el estudio cómo habían sido los incidentes.
En verdad, nunca se puede saber cómo empieza un acontecimiento de este tipo.
Hubo, yo creo que una reacción lenta y tardía de las fuerzas de seguridad que estaban haciendo la cobertura al partido.
De aquel partido, Jesús todavía conserva la acreditación y algo mucho más doloroso, el recuerdo de los espectadores muertos.
Fue muy impactante el encontrarme una fila de gente ahí que estaban tapados con sábanas y eran precisamente los muertos italianos, ¿no? de la tragedia. Los conté, los tuve que contar uno a uno, hasta 39, ¿no?
Toda Europa se ha mostrado avergonzada por los incidentes...
Doncs això és el que es recorda d'aquella època. Cal dir que just abans del partit, a veure, ja es comptaven molts morts, eh? És a dir, la majoria van ser instantanis, però sí. La UEFA, encara amb els cossos visibles arraconats i tapats amb mantes al costat del terreny de joc, va decidir que, malgrat tot, el partit s'havia de jugar en una decisió que ningú va entendre, fins al punt d'haver d'amenaçar la Juve. Recordem que la majoria de morts, 32 sobre el total, són d'aficionats italians. I, per tant, la Juve decideix que no jugarà a la final, que se'n vol anar, però els amenacen. I bé, finalment la final es juga. L'argument va ser que allò podia acabar encara pitjor si no es jugava, i per tant, doncs, allà si la gent es calmava i es podia jugar el partit. Els dos capitans van llegir un comunicat des de la megafonia del camp demanant calma als aficionats i es va jugar el partit, però bé, amb victòria de la Juve per 1-0, gol de Platini, una victòria però que ningú va celebrar.
Per tant, una final que va tenir conseqüències per al futbol anglès,
sí,
pot ser?
Sí, sí, els equips anglesos ara ja ens queda una mica més lluny, però van ser sancionats amb 10 anys sense poder participar en competicions europees. Cap equip de la Lliga Anglesa, Manchester, no van jugar durant... al final van ser 6 anys, els hi van rebaixar la sanció inicial, però van estar 6 anys que quedessin classificats com quedessin classificats, tenien prohibit jugar a Europa. És a dir, i això ara sobta perquè el Manchester,
el
Liverpool
equips.
Mateix, el Chelsea... Són equips habituals de les competicions europees. Doncs bé, durant uns anys, que coincideix precisament des del 85 fins a l'inici del Dream Team, no hi havia aquests equips jugant. Cal dir que pel que fa a les accions judicials, 14 aficionats del Liverpool van ser condemnats per homicidi imprudent, tot i que se'ls va acabar perdonant, i fins l'any 91 el Tribunal Suprem belga no va obligar la FIFA a indemnitzar les víctimes. L'estadi de Heysel va ser clausurat i reformat amb el nom d'estadi Rei Balduí. Ja no es coneix com a Heysel,
sí.
Per tant, en Eurocopes que hi ha hagut i competicions, quan diuen estadi Rei Balduí des de Brussel·les, és Heysel.
És Heysel. Has fet servir el nom de hooligans per referir-te, Ramon, als aficionats anglesos. Quan sorgeix aquest fenomen d'aficionats violents?
Comença a finals dels 60, tot i que serà durant el mandat de Margaret Thatcher. Thatcher mana a Anglaterra des del 79 fins al 90, mana un munt d'anys, quan aquest fenomen mostra la seva pitjor cara. Bé, el futbol des de sempre s'ha considerat o estava acceptat socialment com un espai on la gent es desfogava, on podia cridar i dir el que no estava ben vist que digués altres llocs. D'això, però, amb joves que ho començaven a passar malament, doncs a nivell els hi costava trobar feina, trobaven aquest caldo de cultiu que va derivar que va ser, doncs, ja passar vandalisme, bé, ser més gamberros, i a partir d'aquí ja ser autèntiques màfies violentes. Acaben sent un autèntic grup criminal organitzat que van més enllà d'animar un equip. Aquest fenomen, que bé, va triomfar entre joves marginals a Anglaterra, doncs, que van trobar el futbol com un punt de suport on ser forts, on individualment ells no eren res, en canvi, dintre del col·lectiu, eren forts, la gent els hi tenia por, feien por quan anaven pels camps, i per tant, doncs, mentre la vida individual eren gent sense feina ni futur, en grup se sentien més forts. Això, tot això cal dir que en un moment determinat, que comença a finals dels 70 fins no fa massa, els clubs els acollien i els finançaven, és a dir, els donaven cobertura, els donaven entrades i podien, doncs, així garantir-se que hi hagués gent que animés i estigués amb l'equip passés el que passés. Mentre estiguessin, hi havia com uns pactes de no us passeu més enllà d'aquí, però hi havia com una certa connivència. Hayes, el primer, i la tragèdia que anys més tard va viure en una semifinal de la Copa Anglesa entre el Liverpool també i Nottingham Forest, 90 morts.
90 morts.
90 morts. Bé, doncs va posar punt i final a aquest fenomen. Anglaterra es va tallar d'arrel, va ser, doncs, quan es van prendre certes mesures, i va durar encara uns anys més a Itàlia i Espanya, on cada vegada aquests grups han estat més debilitats i al final, doncs, a poc a poc s'han anat disgregant, perquè les directives han entès, doncs, que era perillós tenir aquest grau de convivència amb ells.
Uh-huh. Ramon, de què va servir a nivell de seguretat la desgraciada Heysel? Quina lliçó es va aprendre?
Hi ha com un decàleg de mesures que les directives aprenen, i és, primera, a partir de Heysel es decideix que no es pot vendre alcohol als estadis de futbol. És a dir, qualsevol, ara a partir d'ara es veu, no? En Camp Nou, qualsevol estadi, els voltants, abans d'entrar al partit, hi ha gent que ha de veure, i a Anglaterra especialment també hi ha els pubs. Però almenys a dintre es prohibeix. També que els aficionats radicals han de quedar absolutament aïllats de la resta d'aficionats, és a dir, de tot aquells cordons policials que veiem als voltants quan hi ha un afició rival que va a casa d'un altre equip, comença també més o menys a partir de Heysel, a blindar bé i tenir ben controlats per tot arreu aquest tipus d'aficionats que no puguin accedir a les altres zones. Que s'havia de revisar que la gent no entrés armes als estadis i no vendre objectes que poguessin ser llançats al terreny de joc. Ara qualsevol estadi et treuen fins i tot el tap de les botelles d'aigua perquè no puguis, si les tires al camp, es buidi l'aigua pel camí, és a dir, no les puguis llançar amb el líquid a dintre. També que calia estudiar amb les policies d'origen quin perfil d'aficionats es desplacen i muntar el dispositiu tenint en compte això. Una també de molt important, els nous estadis que es van fer a partir d'aquell moment, o quan van haver-hi reformes, que tothom estigués assegut. És a dir, a vegades el simple fet d'estar dret o assegut, pensar en un concert, no? Per exemple, és a dir, no tens la mateixa actitud si estàs assegut que si estàs dret. Per tant, el fet de seure't ja et relaxa una mica i costa més que estiguis en tensió violenta. I a més, a Anglaterra es van prendre mesures específiques com ordres d'allunyament i imposar als aficionats més radicals que el dia que havia partit del seu equip tinguessin que veure el partit des de la comissaria. És a dir, per assegurar-se que no estiguessin al camp, doncs tenien que anar a comissaria a veure el partit, o si no, llavors serien detinguts per la policia a la sortida del camp. Això a Anglaterra els hi va funcionar, és a dir, van ser mesures que van funcionar, mesures... però clar, sabem el càstig que havien tingut, 6 anys sense anar a Europa, cap dels equips, no només el Liverpool.
Tu saps que jo vaig ser animadora del Manchester United en una final de Copa d'Europa? Quan es va jugar aquí al Camp Nou, la de Bayern de Munic, sí, vaig haver d'aguantar els hooligans,
no? Vas gaudir per això, no?
Fins l'últim moment, no? Ostres, me'n recordo que hi havia el David Beckham, que estava allà, anaven totes com boges,
Un moment,
anècdota Barcerraga. Sí, no, però realment era això, no? Era un partit que era de risc, de perillositat,
Sí, anglesos i alemanys.
Però tot i així es van comportar. Suposo que aquestes mesures que ens has explicat s'han aplicat a la resta de països,
encara
oi?
Encara dia d'avui, depèn de les aficions, i que quan ve un equip anglès o un equip d'algun país a jugar al Barça, depèn del país, si vas per la Rambla o vas pel centre, vas veient que, home, tampoc no són gent... tots pacifistes, diguéssim.
Clar.
Però comparativament amb el que hi havia als 80, clar, que la gent pogués anar a un camp de futbol amb risc de morir, aixafat, o sigui, molt greu.
Carme Planàs, ja t'hem dit que sí, home. Carme, escolta, que ara ens estaves parlant de les Corts. Vine, explica'ns-ho.
Bueno, però és que això no té res a veure. Allò va ser que es va trencar una tanca de tanta gent que hi havia, i llavors la gent, esclar, saltava al camp. Llavors era l'època de la repressió, aquella tan forta amb els grisos, i els grisos van començar a repartir cops de porra i cops, i llavors hi havia el governador civil, que no recordo el seu nom, que gràcies a això que va baixar i se'n va donar compte de la gravetat, no? Perquè en principi es veu que es pensaven que és que anaven a saltar el camp, doncs jo què sé, doncs per pagar l'Espanyol o alguna cosa per l'estil, perquè va ser a la banda del Barça, no? O sigui, del corna del Barça. Bueno, era el camp del Barça, però vull dir, era el ser propi, dona la sensació de que la gent baixava a tonyinar com que era la pugna amb el Barça i l'Espanyol, i per això no té res que veure amb el que tu parlaves, però d'alguna manera sí que va ser un moment d'angoixa perquè no sabia ningú el que... Recordo que jo vaig arribar a casa, la meva mare, jo era molt petita, jo anava amb el meu pare, i bueno, semblava com si vinguessis d'una feta, perquè no m'estranya.
No, i a més a més, clar, a més a més, la gent que va al Camp Nou, per exemple, pot recordar que no hi ha tanques entre el públic i el terreny de joc.
Exacte.
Això és perquè, doncs, home, una de les sortides naturals, si passa qualsevol cosa, és anar a la gespa, precisament.
Clar.
És a dir, és on... Hi ha gent que depèn de la zona que estigui, és més fàcil sortir cap al carrer, però al final hi ha túnels, hi ha boques, allò es pot estrenyar molt ràpidament. En canvi, el camp té la suficient amplitud com perquè s'hi facin concerts de molta gent. Per tant, si tu pots accedir al camp i no hi ha tanques, doncs és més segur. El que passa que llavors implica, doncs, gestionar diferent la seguretat. Allà era com protegim els jugadors, ho tanquem tot, i llavors, clar, la gent quedava doncs, sense sortida quan hi havia des d'un incendi o qualsevol atemptat, és a dir, era molt perillós.
Va haver-hi una època que el camp del Barça tenia com una fossa, o sigui, que després
sí,
es va...
Sí,
el fosso, sí, sí, perquè era perquè si la gent saltava
quedava dintre.
Vivien cocodrulos.
N'hi havia, no, existien els cocodrulos, Carme?
No, n'hi havia, n'hi havia cocodrulos, però bueno, donava la sensació de que la gent
quan vés
allà... Sí, sí, sí.
Escolteu, ja que us tenim els dos, ara tu també, a veure, com veieu la Lliga?
Bé, home, està apassionant ara
sí,
mateix, no?
Sí.
Jo
ja estava en un dilema, dic, no sé si ho vull veure.
Els arbitratges, que sí. Ja haurem de mirar-ho, era com va, què passa, no?
Sí.
Però sí, sí, jo crec que ja era evident que l'Atlético algun dia va treballar de punxar.
Però l'Almeria, no?
Sí.
Va perdre?
Algun dia va treballar de punxar i bé, estan tots tres allà. Jo crec que ara veurem. Ara entrarem
com veieu
en la fase
que acabarà això?
Doncs no ho sé, la veritat. Jo aquí sí que no em vull mullar perquè no ho sé. És a dir, jo no veig el Barça fiable com anys enrere. És a dir, tampoc el veig malament del tot, eh? O sigui, no veig un Barça que sigui un desastre, però veig que els hi costa molt entre els partits, que comencen a vegades poc intensos i llavors... Clar, fa una mica de respecte a què ens pot passar a Europa, és a dir, hi ha un punt de... Confiem en l'equip, però si passa alguna cosa tampoc m'estranyaria excessivament, és a dir, que no ho sabem, només el dia que tinguin, eh?
Jo el que veig, jo més que el Barça, com es dona la informació sobre temes de Lliga, perquè aquest cap de setmana precisament he estat mirant força.
Critica el Mensajero, la Sara, aviam.
No, no, jo critico certs mitjans, que és que no, o sigui, no, això no pot ser. O sigui,
digues, que això...
No, bueno, a veure, és que estan parlant mitja hora de la crisi que viu el Barça, quan el Barça porta líder molt de temps, o sigui, és que... Ja...
Això tirant resultadista, Sara?
No, però és cert, vull dir, s'ha d'intentar ser objectiu. Jo no dic que no estigui jugant una mica pitjor, és cert, però no pots parlar de crisi quan el Barça perd i el Barça és el millor quan guanya. És que no sé. I a més que un alarmisme i què passa amb el Barça i crisi, i no, és que no sé, no ho acabo d'entendre, això.
Bé. Veurem.
A veure com acaba,
eh? Respecte, ja... Que m'ho diràs tu, ja t'ho pregunto.
No, jo opino això, que tu dius que a dia d'avui el Barça no és un equip fiable i que poden passar moltes coses. Tot i així, jo confio que aquest any guanyarem la Lliga i la Champions.
En som-hi.
I el Pedrosa guanyarà el Mundial de MotoGP.
No, ja... això ja ho tenim tan clar.
Jo no vull ser gafe, eh? El Madrid pot fer triplet encara, per això. O sigui que
no, que ho va. Què dius? Vinga, va.
Espera animar la setmana.
Què li fem avui al Ramon?
Millor no dir-li res.
Millor no dir-li res.
Tant amic queda...
Això queda gravat, Ramon.
Jo em fico un salut. Després, ja.
Ramon Castelló, moltíssimes
a
gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem dilluns que ve. Porta't bé, eh?
Molt bé, igualment.
Vinga, que vagi bé.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A partir d'ara, ho veuràs molt clar. La Vanguardia i Mundo Deportivo et porten un e-reader Best Buy amb tinta electrònica de lectura còmoda equiparable al paper, amb pantalla tàctil i connexió Wi-Fi. Dimecres i diumenge a la cartilla i em porta l'e-reader per només 59,95 € i sense cupons amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Condi Supermercats.
Què té de bo el febrer? Que al Corte Inglés hi ha rebaixes? És el moment perfecte per aprofitar descomptes i preus increïbles a les rebaixes de febrer del Corte Inglés. Americanes de Midio Tucci, ara al febrer, per només 69,99 €. Què estàs esperant? Les rebaixes del Corte Inglés. Al febrer són immillorables.
Ràdio Estel.
És del pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand
up for your right. Get up. 9:45 del matí, continuem en directe al Primer Cafè. Laura Aznar, molt bon dia de nou.
Hola, molt bon dia. Doncs al llarg d'aquesta setmana parlarem dels cigarrets electrònics. Com podeu veure, al nostre voltant cada cop és més habitual veure algú que ha optat per vapejar, que no sé si ho sabíeu, però inhalar el vapor d'aigua d'aquests productes es coneix popularment com vapejar.
No ho sabia, això. Vapejar.
Vapejar. Doncs cada vegada són més les persones que han decidit utilitzar-lo per substitució o de manera complementària al tabac normal.
Tens dades, Laura, sobre la quantitat de consumidors d'aquest producte o bé del nombre de establiments que han sorgit recentment, eh?
Doncs he trobat dades aproximades que indiquen que el cigarret electrònic s'ha disparat. Segons alguns estudis, es calcula que a Espanya s'utilitzen uns 900.000 vapejadors. El seu consum s'ha triplicat en els últims 2 anys i, tal com publica un informe de l'Euromonitor Internacional, que és una agència d'investigació d'hàbits de consum, les vendes de cigarrets electrònics en el món van arribar al 2012 als 2.000 milions d'euros. A tot el territori nacional, de fet, ja existeixen 300 botigues especialitzades.
Però se sap si aquesta pràctica, Laura, és nociva per la salut o no?
Doncs no, la comunitat científica no troba un consens sobre els seus riscos. De fet, hi ha opinions per tot. Al llarg d'aquests dies intentarem parlar amb alguns dels seus defensors i amb els seus principals detractors perquè ens aportin arguments que permetin als nostres oients aclarir-se una miqueta sobre el tema. De moment, però, us puc anticipar que el govern va decidir prohibir el seu ús en les escoles, els hospitals i els transports públics perquè l'eficàcia d'aquest producte com a ajuda per deixar de fumar no ha estat demostrada. I també han afegit que encara no és segur que es puguin excloure els riscos per a la salut associats al seu ús o a l'exposició del seu vapor, del vapor que desprenen. Existeixen, de fet, estudis científics amb conclusions molt dispars, que van des de que els cigarrets electrònics causen els mateixos danys que un cigarret normal, fins a altres que minimitzen enormement els seus riscos o que ensalcen els seus beneficis per deixar de fumar.
Per tant, no està demostrat que ajudin a deixar de fumar aquests cigarrets?
Doncs no. De fet, el 2008, l'Organització Mundial de la Salut va deixar clar que no està comprovat que els cigarrets electrònics justament serveixin per això, per deixar de fumar. I la British Medical Journal ha advertit que, de fet, poden suposar una via per retenir l'hàbit en aquelles persones que volen deixar-ho, que realment volen deixar de fumar, així com per tornar a socialitzar el seu consum en espais tancats.
Sí, et sembla, Laura, recordem la pregunta, bé, l'anunciem, no?, que llancem aquesta setmana,
sí,
des de la web.
De fet, aquesta setmana preguntem als nostres oients a través del web radioestel.cat si els sembla bé, si creuen que és positiu que el govern hagi prohibit el consum d'aquest tipus de cigarrets en aquests espais públics, en centres públics.
Doncs moltíssimes gràcies,
moltíssimes,
Laura,
gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé la setmana.
Merci, igualment.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el Primer Cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 2777. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el Primer Cafè de Ràdio Estel.
Prepara't per viure una experiència de 2 dies amb el Club Més Amics.
Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Moltes gràcies, nois i noies. Separeu com sabeu, ràpidament i pel bé del medi ambient, noms de residus que van al contenidor groc.
Ampolla de plàstic, llaunes de refresc, tub de pasta de dents, la tapa d'un pot, aerosandwich, un raspall de dents...
Carlota, has ficat la pota. Només un incís al raspall de dents pel gris. I tu, si has dubtat...
Amazonbat.cat.
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Molts l'han oblidat. D'altres l'han anomenat revolt. Però va ser una guerra. La guerra dels 7 dies, sense descans, sense pau, sense compassió. El Fèlix afirmava que només hi ha dues classes de persones al món. Les que matarien i les que abans es deixarien matar. Jo era de les segones. Però hi ha coses que ho canvien tot. La guerra n'és una. L'altra són els secrets. Tots necessitem desvestir els misteris, desenredar els nusos i estirar-ne el fil, perquè si no, no hi ha veritat. Un petit engany és tot una vida d'engany. Ara em toca a mi desenredar la meva vida. La nostra, la de tots els que van viure aquells anys i, sobretot, aquells 7 dies. 7 dies. Perquè encara que avui no quedi ningú de les hores, tu ens recordaràs i ens alliberaràs de la injustícia de la desmemòria. Més que això, et salvaràs de la imprudència de l'oblit.
Ara, havia d'acabar, eh? Carla Gràcia, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Avui la Carla Gràcia ens presenta la seva novel·la històrica 7 dies de gràcia, que narra els fets que van tenir lloc els primers dies d'abril de 1870 en contra de les lleves ordenades pel general Prim. Novel·la històrica, la podem descriure així?
Potser no seria una novel·la de gènere, perquè no és una novel·la històrica pròpiament dita des de la perspectiva que el que a mi m'interessa és que un cop acabi la lectura al lector, doncs tingui molt clar com era la vida aleshores i tota una sèrie de fets històrics. Però sí que està situada en un moment històric important, que a més és bastant desconegut i que penso que havia de donar-se a conèixer.
Hem de dir que el que hem escoltat a l'inici de l'entrevista amb la Carla és el book trailer d'aquests 7 dies de gràcia que l'ha fet l'Albert Folk, eh? O sigui, per tots aquells oients, perquè ara això no es coneix, no?, aquesta pràctica, però cada vegada es va fent més habitual, que és fer com el trailer del llibre, no, Carla?
Exacte, i és curiós perquè posar imatges al llibre, que a més has portat dins teu durant tant temps, no és un tracte fàcil, no? En aquest cas jo estic molt contenta perquè l'Albert va saber evidentment, traslladar molt bé, sobretot l'ambient, no? del moment, de l'època de Casa Lladó, que és una casa burgesa que és molt important en la novel·la, d'aquell moment, que era en el 1870, entre la part antiga, no? Un moment antic del que seria abans, fins i tot, no? del que coneixem amb imatges, perquè no hi ha fotografies quasi d'aquella època, i la modernitat, no? Aquell ambient així és una mica dens i és fantàstic. La veritat és que si el podeu veure, en 15 dies té 2.000 visites.
Carla, de quin color són els ulls de pluja?
Cadascú que se'ls imagini, és a dir, no vull... jo tinc els meus ulls, no?, de pluja, de la Mariana.
La Mariana és la protagonista.
Exacte, exacte. I té els ulls de pluja de tot el que ha plogut dins seu, no? I per això no és una altra expressió, no és un color en concret, sinó una profunditat i un abisme que hi ha.
Uh-huh. Uns ulls que també comparteix amb la seva mare, o bé, la seva mare doncs, li ha deixat en herència, oi?
Exacte. Jo penso que d'alguna manera representa l'abisme a donar-ho tot, no? Quan la Mariana, la seva mare ho dona tot per l'amor, uh-huh. I ella també dona la seva vida, en aquest cas, doncs, per l'amor i després doncs, per la seva llibertat. I aquest abisme, aquest... últim moment, no?, en què quasi deixes de ser tu, serien aquests ulls de pluja.
Carla, la novel·la transcorre a Gràcia, precisament. Quin vincle t'uneix amb la vila de Gràcia o per quin motiu passa a Gràcia?
Doncs va ser per coincidències de la vida, d'aquelles que et canvien totalment la vida. Un dia pujava amb un taxi cap a la vila de Gràcia perquè anava atabalada una mica com avui, que ha arribat una mica justa, doncs una mica això... el mateix.
T'has tirat la cara perquè fa tantes coses. Sí,
encara no sé ni com has arribat.
No, home, no.
És normal.
Era un honor. A més, venir aquí com a entrevistada em feia molta gràcia amb vosaltres. És un honor. No, doncs vaig agafar un taxi i em va pujar pel carrer Bona Vista, no? El carrer Bona Vista és un carrer que, si no el coneixeu, jo us invito a que hi passegeu perquè és molt curiós. Es deia Bona Vista perquè tenia molt bones vistes de Barcelona. Davant seu hi havia la gran esplanada que era l'antiga Eixample, no?, abans de que es construís. Era una esplanada que era un fangat. I d'aquí ve l'expressió de venir de Camp Fanga, perquè tothom que venia a Barcelona s'enfangava, no? Doncs Bona Vista era aquest límit entre l'Eixample i Gràcia. I passant per aquell carrer, el taxista em va dir: «Nena, segur que tu no saps que aquí es va posar en joc la dignitat d'un poble». I jo me'l vaig quedar mirant, em vaig quedar mirant al carrer i vaig pensar: «Ostres, què va passar aquí, no?». I després, quan vaig arribar a casa, em vaig posar a investigar i vaig descobrir tot el tema de la revolta. I sobretot el fet que a mi visualment em xocava molt, i és que poguessin haver-hi canons que disparessin des del Passeig de Gràcia en Provença, la Casa Pedrera, cap a Gràcia. És a dir, com que els canons de Montjuïc no arribaven a Gràcia, els van posar allà. I van bombardejar fins a 800 projectils al dia. Perquè ens fem una idea, Gràcia va quedar destrossada, va ser notícia a la majoria dels diaris europeus. I jo, sent d'aquí, a més una persona que m'agrada la història, desconeixia totalment aquests fets. Llavors em va impactar molt i a més vaig descobrir la llegenda d'una dona que es va passar tot un dia i tot una nit tocant les campanes de la campana del rellotge de la plaça de la Vila per aixecar la revolta, per mantenir els cors forts en un moment com aquell i, sobretot, fins l'últim moment, per ajudar que els revoltats poguessin fugir cap a les muntanyes de Vallcarca i ella rebre totes les bales anaven cap al campanar. No? Aquesta força de posar la teva vida en joc per al teu poble, a mi em va colpir.
Carla, la teva novel·la, per tant, Set dies de Gràcia, pretén ser un crit contra l'oblit. L'oblit, nosaltres et preguntem, a què o a qui?
L'oblit és el despreciar tot el que han fet altres abans de nosaltres. És a dir, nosaltres som hereus de tot el que els nostres pares, avis, besavis, ens han donat. Coses bones i coses no tan bones, però coses per les quals hem hagut d'aprendre, hem d'aprendre. I avui sembla que ens n'haguem oblidat de moltes coses. Aquella va ser una revolta de dones, dones analfabetes. No sabien ni llegir. Quan van assaltar l'Ajuntament de la Vila, van cremar tot el que hi havia a l'Ajuntament perquè volien cremar la llista de les lleves, però com que no sabien llegir, van cremar-ho tot. Perquè ens fem una idea, persones amb aquest nivell van dir prou perquè hi havia una injustícia. Nosaltres, ara mateix, molt més educats, amb molta més formació, amb molta més cultura, sembla que a vegades no siguem capaços de dir aquest prou. Per què, no? I ens n'oblidem de tots els que han lluitat. És una mica menys tenir. Si alguns d'aquestes persones s'aixequessin i ens miressin, dirien, on està tot el motiu per al qual jo he lluitat, no?
Ah, tu parlaves també dels errors, bé, errors o no. En el llibre també queda, parles també de com els errors dels pares afecten els fills i de quina manera.
Sí, perquè la novel·la té dues trames principals, una històrica, que és sobre la revolta, sobre el poble, la justícia, no? Una part més social, i després té la trama personal de la protagonista, la Mariana, que són tot uns secrets de família, d'una família burgesa. Bàsicament, també som hereus de la nostra família, no? Del que ens han ensenyat, on hem crescut, dels valors que ens han traslladat. I poder arribar a un moment en què això no ens afecti i no, d'alguna manera, no condicioni el que som a la vida, és molt difícil. Alliberar-nos també d'aquest pes i d'aquest pòsit també és molt complicat. I és el procés que fa la Mariana al llarg del llibre, aquesta alliberació dels seus precedents i del seu creixement, que farà paral·lelament amb l'alliberació del poble.
Fins quin punt, Carla, t'influeixen o t'han influït els personatges que has anat creant? Pensem que tens una manera molt particular de penetrar en ells, si poguéssim dir-ho així.
Doncs, totalment. És a dir, la meva vida ha canviat amb aquesta novel·la. Aquesta novel·la per mi és molt important i les persones que l'estan llegint també m'estan transmetent, doncs, el que els influeix, i això és preciós, però per mi és molt important perquè m'ha canviat la vida. Jo va arribar un moment en què no podia continuar la meva vida aquí a Barcelona, treballant per una empresa com a responsable de comunicació per un grup d'empreses i aixecant-me a les 4 del matí per escriure algunes escenes dures, doloroses, i després tranquil·lament doncs, anar a una reunió i parlar sobre el balanç o sobre la compta de resultats, no? Llavors va arribar un moment que vaig necessitar deixar la feina, deixar el pis que tenia i fins i tot la parella que tenia per anar-me'n a la muntanya i llançar-me al pou, no? Vaig tenir l'oportunitat de conèixer entremig d'aquest procés personalment el Jaume Cabré, un gran escriptor que tenim a casa nostra, i poder fer un cafè, i em va fer una dedicatòria en el llibre que em portava i em deia per la Carla, que no sap què fer amb els seus personatges, llança't al pou sense corda. I per mi això, entre d'altres recomanacions de professors meus d'escriptura i altres persones que em van influir en aquell moment, va ser molt important, perquè va ser dir, si no ho fas ara, no ho faràs. Necessites descobrir tot el que és aquest llibre, tot el que són aquests personatges. I llavors per això vaig marxar a la muntanya en un entorn molt fàcil, molt neutre, perquè em permetés interiorment aprofundir en aquest dolor, en aquestes vivències d'aquests personatges. No pots estar en un entorn amb conflictes, amunt i avall, amb molta alteració, si després has de fer un treball interior doncs, que emocionalment requereix tant esforç.
Carla, què ens pots explicar més d'aquesta novel·la? Avui tens la presentació aquesta tarda. Convidem a tots els oients doncs, que vulguin participar d'aquesta presentació a la Casa del Llibre de Barcelona, dels 7 dies de Gràcia, oi?
Exacte, a les 7 de la tarda, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya 37. Doncs tindrem la sort, el privilegi de tenir l'Abel Folch, que ens llegirà tres parts del llibre, i un historiador molt implicat amb la Vila de Gràcia, que és Josep Maria Contel, que farà la seva introducció més lligada al barri de Gràcia i a la seva història. Doncs no sé què explicar-vos, perquè de fet heu compartit el llibre d'alguna manera amb mi durant tots aquests anys, no feia més que explicar-vos doncs, els meus personatges, doncs, com convivia amb ells i com era de complicat, no? Escriure, reescriure tantes vegades, són 5 anys. M'heu influït vosaltres, no? I moltes altres persones a poder arribar al dia d'avui. No ho sé, la veritat és que estic molt contenta perquè no m'ho imaginava. Fa un any estava acabant la novel·la i estava emocionalment molt cansada, esgotada. Tenia la meva parella al costat del llit dient-me, va, tu pots, que queda molt poquet. I quan vaig acabar, el vaig entregar, donar-lo a la meva agent literària que ha estat al meu costat durant tot aquest temps, i al cap d'un mes teníem 3 ofertes de les 3 principals editorials d'Espanya. Avui anem ja per, en 15 dies que ha sortit el llibre, anem per la segona edició i hem venut els drets a Itàlia. És a dir, no sé, per mi és com un somni, tampoc m'ho esperava. Quan vaig marxar a la muntanya a escriure el llibre, el que vaig fer és guardar uns diners per dir, puc estar un any vivint amb això, molt poquet, però suficient, i després ja veurem què farem. És igual, no és important, no? I ara veure'l a les mans, i sobretot que et vingui gent i que et digui m'ha encantat, m'ha fet, per alguns, no? M'ha fet oblidar els conflictes o els moments en els que visc per altres, m'ha fet sentir la força, no? de seguir lluitant per una societat millor, per un món millor o per una vida millor, doncs és un regal.
És un regal tenir-te aquí avui amb nosaltres, Carla, gràcies. Avui la Carla ens ha presentat la nostra companya al llibre 7 dies de gràcia, ja ho sabeu, ja a les vostres llibreries. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda.
Moltes gràcies, us espero. Molta il·lusió.
Moltes gràcies, Carla, que vagi molt bé i
molta
sort. Moltes
gràcies, Mercè, Sara.
Les receptes de la Totó.
Totó, bon dia.
Hola, bon dia.
Que teníem la Totó aquí preparada.
Però estava escoltant tranquil·líssimament i he après moltíssim.
És que la Carla, que de tema, tu et coneixes aquesta secció, la cuina de Totó?
No tinc la sort perquè sempre fem horaris diferents.
L'has d'escoltar, eh? Avui volem parlar de les amanides, continuem parlant de les amanides d'hivern,
sí,
no, Totó?
Sí,
a veure, explica'ns.
Continuem perquè l'altre dia va rebre una trucada d'un tal Ramon, un noi jovenet que s'havia anat de casa i que deia que feia unes amanides de verdura però que li sortien enfosquides. D'això vaig treure la idea de que, clar, les amanides d'hivern no s'acaben amb les de llegums que vàrem fer l'altre dia, sinó que les podem estendre a productes tan i tan importants també com els llegums, quals són l'arròs, quan són la pasta o qual és la verdura, com va dir Ramon. De manera que podem fer unes amanides d'arròs fantàstiques amb pèsols i amb pastanaga, meitat i meitat d'aquests productes i meitat d'arròs, una altra vegada amb els mateixos productes que tenim a la despensa, que ja vàrem dir l'altre dia quals són els ous durs, molta tonyina, atún, si vols, tàperes, tot el que vulguis, posar-li.
Bacallà, també.
Bacallà,
ara, amb
clar,
llenties.
Clar, sí, amb llenties i amb...
I amb pebrot.
Sí, amb pebrot. No, però volia dir amb les munxetes.
Amb les munxetes,
veritat. Tenim l'esqueixada catalana.
Clar,
no?
clar.
Bueno, molt bé. Doncs deia, amb arròs o amb pasta.
També.
Amb pasta surt fantàstica, també, aquesta amanida. Hi ha uns llacets petitonets que s'acoplen perfectament a l'amanida aquesta. I la de verdures, les de verdures que va suggerir el noi aquest, el Ramon.
El Ramon.
Sí, amb motxeta tendra, amb pastanaga i amb patates, et surt una amanida després fantàstica. recordem la pregunta que va fer ell, que era que per què li sortia enfosquida, i li vàrem dir que cuï poc, solament fins a arribar a un punt de tenir la verdura al dente, eh? I després agafar-li i amb un colador posar-la baix l'aixeta perquè es refredés ràpidament. I així manté aquest coloret verd preciós. Eh? És la manera, és l'única manera.
Doncs fet aquest recordatori...
Sí, doncs a fet aquest recordatori, jo avui voldria fer un apunt, i més que tenim poc temps...
Sí.
Sí, no, però ha valgut la pena, eh? Perquè això del llibre...
Aquest... Dels 7 dies de gràcia. És que la Carla, quan parla...
Sí, a mi m'emociona.
Parlo massa. Parlo massa. No.
Parla massa bé,
la massa Carla. Massa bé. Com aquesta tarda hi serem a la Casa del Llibre.
A les 7.
Segur. Serà un honor, sí.
Sí, perquè m'ha emocionat i és difícil que a mi emocionar-me amb l'edat que tinc, però... La qüestió.
Va, tot.
Una cosa curteta. Parlarem de Freixí. Mira que simple.
Doncs mira.
Vam fent seccions, oi? L'altre dia vam fer a la planxa.
Sí.
Ara hem fet les amanides d'hivern. Bé, doncs ara parlarem de Freixí molt i molt poc. Què hem de dir? Doncs que... suggereixo que en lloc de fregir, com tenim per costum, amb una paella de poc fons, d'una altura de màxim 3 centímetres, que és el que tenen les paelles,
sí.
Fregir amb un pot que tingui, un pot, el que és un pot, molt menys diàmetre i molt més d'altura. Amb això què aconseguim? Doncs aconseguim que amb la mateixa quantitat d'oli, amb la mateixa quantitat d'oli que hi posem a una paella de 20 o 22 centímetres de diàmetre, si el posem en un pot de 8 o 10 centímetres de diàmetre, doblem la quantitat d'oli.
Vale.
Això, posat al foc, manté el calor, manté la temperatura ideal perquè quan li posis el producte que hagis de fregir, s'envolti en oli, s'acaba abans d'estar en el foc, mm-hmm. És a dir, acabes abans, però queda cobert i queda cruixent i queda com ha de quedar.
Doncs mira.
Això és important, eh? Mm-hmm. No és per passar de pas, eh? No és una tontada de la tota.
Sí,
de la
que tot-tot. Ho notarem, vols dir?
No, ho notareu i molt moltíssim.
Mm-hmm.
Eh? És a dir, en lloc d'una paella de 22 centímetres de diàmetre, un pot de la meitat. El que tingueu per casa, si no... I el que feu és posar el mateix oli, doble la quantitat, on el producte es banyarà. Bueno, ja està, això és el que he de dir.
Un truqui
molt bo.
Toto, ens volies explicar més coses, mira.
Bueno, és que... sí...
Ah, mira, la Laura tenia una pregunta.
Clar,
va,
sí.
Aprofitem.
De fet, la Marta ens acaba d'enviar ara una pregunta i ens diu que demà li treuen el queixal del seny i li demana a la Totó que li recomani alguna cosa que pugui menjar durant aquests dies.
Bueno, el que ha de menjar és algo que no hagi de mastegar molt i bueno, és molt evident que han de ser coses que siguin molt suaus i molt tendretes. Què li podem oferir? Doncs puré de tot, puré de patates, però puré de verdures. Mm-hmm. Puré de verdures que és amb unes patates bullides i uns pèsols, ara que surten nous, uns pèsols, uns carabassos, una crema, cremes de verdures...
Fredes, eh? Fredes o tèbies?
Tèbies.
Tèbies, ok.
Tèbies, perquè no sigui que el nervi estigui viu i això li fa molt de mal.
Uh-huh.
Flams, totes coses suaus, cremes catalanes, tot això. Tot molt suau, que no hagi de mastegar.
Vale, perfecte.
Toto.
Digues.
Sí?
Sí, jo crec que li ha quedat clar, home. Sí, no? Molt bé, la Toto sempre s'explica perfecte.
Sí. Toto, moltes gràcies. La Toto està una mica així, que estan fent ara aquests,
sí,
no?
Bueno, perquè
hi ha molt, molt de moviment. Clar, és l'aniversari de la Sara. La Sara ja ho ha anunciat. Ignasi, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia a tothom i especialment a la Sara.
Bon dia. Ignasi, mira, que no s'ha d'escoltar.
Perdó, bon dia a tothom, dic, i especialment a la Sara.
Doncs el que farem ara és reviure un moment, Toto, no sé si ho has escoltat, però avui a 6:45 del matí, quan ha arribat la Sara, l'Ignasi ha dit, mira, li tocaré l'acordeó, Ignasi?
Però
el que no volen preguntar és què fa un acordeó a la redacció de Ràdio Sara.
Això és el que pregunta tothom. Doncs mira, és un acordeó petit que jo tinc, un acordeó petit que tenia aquí de pas, i avui l'hem aprofitat per felicitar la Sara. Però no toco, sinó canteu,
Ah, vinga, abans, hem d'arrencar.
Si falta. Per la Sara tot, eh?
Sí, m'agrada.
Vinga, va, ho intentem. A veure. Vinga, va.
Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem tot serà. Moltes felicitats.
Però... gran moment. Moment històric, el primer cafè de Reus.
Jo no tinc paraules.
Ignasi.
Moltes gràcies.
Gràcies difícil, per molts anys, Sara. Me'n vaig a fer les notícies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Ignasi. Déu-n'hi-do, Sara.
Gràcies, de veritat, eh? Tot l'equip del primer cafè i de tota la ràdio.
Et recordaràs aquest aniversari.
Tota la meva vida.
Doncs, gràcies. Toto, Carla, Laura, Sara, David García, que també el tenim per aquí, fent fotografies, retratava el moment. Moltíssimes felicitats, Sara.
Gràcies, moltes gràcies. Acabem amb aquesta cançó de la Amy Winehouse, Rehab.
Doncs ja vinga, està. Nosaltres ho deixem aquí, que passis molt bon dia.
Moltes gràcies.
Feliç aniversari.
Gràcies, guapos a tots.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà, com ja sabeu, a les 8 del matí. Que vagi bé.
Fins demà.
No, no, no. I ain't got